ho estan fent, no? És que generen molt, és que juguen molt bé, no? Veurem, jo ara, com deia l'Àngel també, no? És que ara tot els hi va de cara, és veritat, va de cara perquè ho estan fent bé i perquè ho estan treballant bé, no? Això és així. Jo, per posar algun dubte, doncs, bueno, fins ara tenien l'absoluta tranquil·litat de que, bueno, no tenia absolutament res a perdre, no? Era com una novetat, no? Ara ja estan allà, no? Ara ja se'ls considera un candidat, no? Ara veurem si això, doncs, ho portaran bé o ho portaran malament, no? Però, com diu el Dani, jo que a dia d'avui no s'ha de descartar absolutament per res, crec jo, perquè ho estan fent francament bé i d'una manera molt reconeguda, no?
Ja. Tu què en penses, Àngel?
Bueno, a mi m'encantaria, m'encantaria que sigués aquesta línia tota la temporada i donés la gran sorpresa, però ho veig força difícil. Mira que sóc un autèntic admirador, crec que és un tros d'entrenador Michel, crec que és un tros d'entrenador, m'encanta com els plantejaments que fa i com domina i com gestiona tot, però ho veig molt difícil. En el moment que, pel que sigui, arriba la pressió, que arribarà, si segueix aïdant, arribarà, encara que ara sigui tota alegria, juguem, tal, tal, en el moment que, ui, no, ara ja estem aquí, perquè
és que
el món del futbol...
Candidats.
Sí, Jordi, el món del futbol t'exigeixen en funció del moment actual, no de les expectatives que hi havia al principi de la temporada. I quan tu et col·loques dalt i tercer, primer, segon, i després acabes vuitè, o cinquè, o sisè, ja no estan tan contents.
Hi haurà decepció.
I si al principi de temporada diries el Girona acaba cinquè o sisè, tothom, vamos, diria encantat de la vida, no? En aquest sentit. Veurem la reacció de l'equip quan això sigui ja una obligació. Com respon? Però, repeteixo, m'encantaria que...
De moment han aconseguit ja el primer objectiu.
Sí, no.
Que és...
Salvar-se.
Salvar-se.
Ja, sí. No, mira, és que estava mirant uns números ara. La Reial Societat va fer Champions l'any passat. La Reial Societat va acabar quarta. La Reial Societat va acabar la primera volta amb 39 punts.
Un més que...
El Girona, el Girona en porta 38 a la jornada 15. I 39 punts a la primera volta, la Reial Societat. I a la segona en va fer 32, la Reial Societat. I va acabar amb 71. I amb 71 va fer Champions sobrada. Us ho dic perquè, és veritat, potser pot caure, però el Girona fent 30 punts més, estarà en 68, 68, 69, 70 és Champions. Ara, s'han de guanyar aquests 30 punts. S'han de guanyar 10 jornades. O
suma, escolta, empats, no sé. I si no és Champions, pot ser l'Europa League, que seria un gran premi, també, eh?
Sí, sí.
D'inici de temporada, si tu dius, escolta, Europa League...
Oi tant.
Signarien ara mateix, però anem a esperar que acabi la primera volta, anem a esperar a veure.
No, és una... Aviam, el Madrid, el Girona l'hem vist jugar molt bé o jugar bé contra el Madrid, però va acabar perdent, per l'experiència, per la pegada, pel que vulgueu. Mm-hmm. Llavors, jo crec que és una prova molt important la de diumenge pel Girona, no? Venir al camp del Barça, que sembla que ara ha recuperat una mica les sensacions, i competir-li de tu a tu... És una demostració per ells, també, de si poden estar o no poden estar aquí dalt, no? No sé com ho veus, Jordi.
Sí, sí, és el que comentava abans, no? A dia d'avui és innegable tot el que estan fent, però és per treure's el barret. Ara, jo és el que apuntava una mica i el que deia una mica l'Àngel, no? En el moment que tu estàs allà, en el moment que se't considera candidat, el moment que això és una obligació, doncs, bueno, veurem si són capaços de mantenir aquest nivell, no? Ara bé... escolta, veurem, a dia d'avui és extraordinari, repeteixo el que han fet i el que dic sempre jo, com ho han fet, no? I a partir d'aquí veurem si van mantenint el nivell, com responen davant de la pressió que, com deia l'Àngel, arribarà, i perquè l'exigència augmentarà segur, això és així.
Diumenge a les 9, digues.
No, que pot perdre contra el Madrid, que va perdre, pot perdre contra el Barça, però potser guanya amb els equips que el Barça no ha guanyat o el Madrid no guanya, que empata amb el Mallorca o empata amb el Granada i el Girona guanya aquests partits.
Ja. Sí, sí, aquests punts que s'ha deixat el Barça, clar, ara els troba a faltar. No, és que el Barça ha salvat avui un matchball, però com el Girona li foti l'aigua a casa, està a 7 punts del liderat, una altra vegada. Ja. Pràcticament al final de la primera volta, per tant ja a remar tota la segona volta, que és el que tocarà. Bé, en parlarem diumenge que ve a les 9 i aquest Barça-Girona. A veure, abans d'anar al Brasil... De la resta del futbol internacional avui. Heu vist el City 3 Tottenham 3? Quin partidàs, eh?
No.
Que bé juguen, eh?
He vist l'última
jugada. L'acció. He vist l'acció.
Oh, l'has vist aquella?
Sí.
Què fa l'àrbitre?
Brutal.
No, l'àrbitre senyala cap endavant, siga.
És el jugador que s'atura. No, el Grilis, no, home.
No, l'àrbitre ha xulat després.
Ja.
Home, l'àrbitre ha xulat i li ha anul·lat el que podria haver estat el 4-3.
Bueno, avui hi ha hagut una acció al Camp Nou que li ha robat la pilota a l'àrbitre a Gundogan.
I l'ha tocat. L'ha tocat.
L'ha driblat.
L'àrbitre la toca una mica i hauria d'haver parat.
Té que parar-lo.
Home, si això acaba amb gol, és un escàndol.
El gest del jugador ha fet que ens expliquem, jo no estava aquí, jo no he tocat una vegada. No, sí que l'ha tocat, sí.
Mira, Pep Guardiola, ha acabat emprenyat amb l'àrbitre, perquè és que clar, vull dir, 3-3 City Tottenham, jugant-se seguia allà al capdavant de la Premier amb l'Arsenal, i en l'última acció del partit li fan una falta a Haaland, ell cau a terra però s'aixeca molt ràpid i fa una passada al llarg cap a Grilis,
que el deixa sol.
És que era un 1-1 contra el porter, i era el minut 90 llargs i hauria estat el 4-3 a favor del City, i l'àrbitre ha xiulat falta, no? Haaland ha acabat emprenyadíssim, ha fet un tuit també dient what the fuck, no? Què collons és això? I Pep Guardiola ha dit això a la sala de premsa.
Next question.
Propera pregunta. No penso fer un comentari com el de Mikel Arteta. La veritat és que veient les imatges costa molt d'entendre. Primer l'àrbitre no vol xiular, després diu ok, jugueu, i després xiula. És el que no entenc de l'acció. Però tant és, ha estat un bon partit, que és el més important. Però és una llàstima, perquè entenc que contra Liverpool i avui hem fet dos partits magnífics en tots els aspectes. Hem estat molt bé com a equip, gestionant totes les situacions. Hem creat ocasions, hem estat agressius i concentrats en tot moment. Tinc la sensació que mereixíem alguna cosa més, però la vida i el futbol són així. A vegades no et dona el que et mereixes. Només puc felicitar el Tottenham i esperar que arribi el proper partit.
Estava calent. Pep Guardiola diu, no vull fer com Mikel Arteta, per la gent que no ho sàpiga, en un Newcastle-Arsenal va haver-hi una acció molt polèmica que li va donar la victòria al Newcastle, va perdre l'Arsenal, i Arteta va dir, és una absoluta vergüenza, el que ha passat amb el VAR, si no estic recuperant-les ara, hay que hablar de cómo ayudan a que estos goles sigan teniendo validez, es increíble, me siento avergonzado, tengo que ser yo quien venga ahora a tratar de defender al club y por favor pedir ayuda, es una absoluta vergüenza lo que ha pasado hoy, que se permita este gol, hay mucho en juego, nos esforzamos mucho, es una absoluta vergüenza, va dir Mikel Arteta, que va carregar contra el VAR amb aquesta derrota de l'Arsenal, que per cert és líder l'Arsenal ara, amb 3 punts més que el City, amb l'empat d'avui.
I el Liverpool és segon, no?
El Liverpool és segon ara mateix, sí. Estan igualadíssims. Estan 33 Arsenal, 31 Liverpool, 30
quart,
City.
I el quart, l'Aston Villa.
D'Unai Emery, què et sembla? Ara, és un altre nivell, eh? Si tu veus el City Tottenham, i és un altre nivell de futbol. És increïble com juguen.
Un altre nivell d'intensitat.
D'intensitat i de tot, sí, sí.
El ritme és brutal, és brutal.
Hi ha hagut avui un Leverkusen 1, Dortmund 1?
Sí. He vist un...
Punt de perdre, Xavi Alonso?
Sí, estava perdent i ha marcat al final Bonifacio.
Bonifacio, aquest marca gols, eh?
Sí, avui no ha estat bé. El rato que he vist jo almenys no ha estat bé, però ha acabat...
En espanyol és Bonifacio, no?
Però té un equipaz, eh? Bueno, de fet, era l'únic equip d'Europa que no havia perdut cap partit. N'havia jugat 20, 19 guanyats... i un empatat contra el Bayern Múnich. Ara són 2 empatats. Però eren 19 victòries oficials, ja, partits oficials.
El Leverkusen,
sí. 19 victòries oficials i un empat al camp del Bayern de Múnich. Ara són 2 empats. Està fent una temporada
Alonso,
brutal.
Que Xavi Alonso, brutal. No, quan el va agafar la temporada passada, que estaven descents.
Sí, sí. I avui també Nàpols 0, Inter 3. Nàpols 0, Inter 3. Com està l'Inter, a Itàlia? És que hi ha hagut grans partits, en aquesta jornada. Sí. Increïble. Per cert, 1:09. Tenim una última hora relacionada amb el Barça i amb Ter Stegen. Ara, de seguida, la Marta Ramon ens explica aquesta última hora sobre el porter alemany. I després hem d'anar cap al Brasil, també, per parlar una mica de Vitor Roque, que avui s'ha acomiadat de la torcida de l'Atlético Paranaense. A veure si podem connectar amb la Marta Ramon de seguida i us expliquem aquesta última hora de Marc-André Ter Stegen. No són massa bones notícies, ja aviso, que no són massa bones notícies. Per tant, potser diumenge, contra el Girona, també haurem de veure Iñaki Peña, una altra vegada a la porteria.
Però què té? Té un esguins a l'esquena?
Lumbalgia, en principi.
Va tornar fotut d'Alemanya, no? Que havia tornat de la selecció, i sí, sí, la veritat és que ha tingut problemes, i aquests dies, doncs bé, en principi eren unes molèsties, i pel que sembla s'haurà anat complicant. Tenim per aquí la Marta, ja? Sí. Hola, Marta. Està per aquí? Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, treu-nos a dubtes. Què està passant amb Ter Stegen?
Doncs que s'han d'estudiar tots els escenaris possibles. Si Ter Stegen no millora de la lumbàlgia, en reconeixen fons del club que pot acabar passant pel quiròfan. Estem en un escenari que ara mateix, ho hem de subratllar, no hi ha res decidit ni res descartat. S'han d'estudiar totes les opcions i sobretot condicionant-ho a si les molèsties no desapareixen en els propers dies. I s'estudiaran totes les opcions i ara mateix el que hem de destacar és que l'opció del quiròfan és una opció per Ter Stegen donades les circumstàncies. Si les molèsties no desapareixen, s'hauran d'estudiar totes les opcions i una d'elles és aquesta.
Déu-n'hi-do, quina lumbàlgia més
rara, no?
Més rara, sí. Bé, bé, ja en parlarem amb especialistes, a veure exactament, per saber-ne una
mica
més.
No, i sobretot intentarem saber-ne més detalls concrets de quin és l'origen d'aquesta lumbàlgia, de quina és l'afectació exacta que té Ter Stegen, perquè són unes molèsties que s'estan allargant molt, i sobretot veure què passa aquesta setmana, que és una setmana que recordem que és neta pel Barça fins al partit del Girona, i aleshores, bé, pot ser una setmana important per avaluar en quin punt està Ter Stegen i quins passos són els que es decideixen internament a seguir.
Bé. Molt bé, Marta, gràcies per aquesta última hora. Ens seguirem parlant demà. Una abraçada.
Una abraçada, fins ara.
Adéu. 1:11, ens ho explica la Marta Ramon. No es descarta que Ter Stegen hagi de passar pel quiròfan. No sé.
Jo la lesió de més temps que vaig tenir va ser una cetàlgia i vaig estar 4 mesos
parat. Què és això?
Sí.
Mal d'esquena.
Sí, un problema de les vèrtebres, que tens un pinçament i òbviament i
et baixa la cama, que se t'adorm una mica
la cama, sí. Per tota la cama fins al turmell.
Però això és perquè et pinça el nervi, no? Alguna de les vèrtebres,
sí, pinçament, sí. Tant, i vaig estar pràcticament 4 mesos parat.
I com es cura això? Com t'ho vas curar?
De fet, no s'ha curat
encara. De fet, cada dia he de fer abdominals encara. Sí? Mira, ho vaig curar gràcies a Seirulo.
Bueno, un crac.
Perquè, bueno, vaig provar tot, vaig provar quiropràctics, vaig infiltracions en quiròfano, directe, tot, perquè quan estàs cardat vas a tot arreu, no? Tot el que et diuen, aquest, hi ha un curandero allà, que tal, i vas allí a tots els llocs, no? Però ho vaig curar en base a treballar, a fortalir molt l'abdomen, els abdominals, i fins i tot quan estava 3 dies que deixava de fer, començava a formiguejar una altra vegada, no? I després, per sort, m'ha anat passant. Però
és fotut, no?
És fotut.
No, i més en un porter, que, evidentment, no? L'esquena, els salts, quan les caigudes, quan caus a terra, no? La recepció... Vull dir que és complicat, és complicat. Evidentment, esbrinarem, en els pròxims dies, què ha passat amb Ter Stegen i si avança o no aquesta opció del quiròfan que ara plantejava la Marta Ramon. Bé, com a mínim ja porter, ja ho hem comentat aquí a la tertúlia.
No, aquí. Per què creus que el Pichi marcava gols? Perquè tenia aquest formigueig a la cama...
I llavors li sortia
tot. Li sortia el xut una banda i anava a l'altra. I
així anava, no?
I marcava. Hòstia,
Jordi, quina mala sort, no? Ara que semblava que es buidava la infermeria, vinga, Gavi, ara sí, Ter Stegen, no?
Home, realment, si es confirma això, no en tinc ni idea, no sé de quin temps estem parlant, però home, evidentment, escolta, el Ter Stegen era una peça importantíssima a l'equip i seria una molt mala notícia. Dit això, bueno, pues de moment... la bona notícia és que l'Iñaki està complint perfectament, no? però és igual, no poder tindre el Ter Stegen, si és que realment es confirma això durant un temps, doncs és un altre problema,
Va, abans de deixar-vos marxar, deixeu-me anar un moment cap al Brasil.
Home, Vitor, okay.
El corresponsal de RAC1 al Brasil és el Pau Ramírez. Hola, Pau.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, s'ha acabat fa una estona, magnífic partit, paranaense, que ha jugat contra Santos, no? I ha guanyat?
Sí, 3-0, penúltima jornada del Brasileirão, 3-0 fàcil contra un equip que està, bueno, que jugarà baixar o no per primera vegada a la seva història a la Sèrie B, com és el Santos, i bueno, la nota més destacada del partit ha estat doncs, la despedida de Vitor Roque, de la que ha estat la seva afició durant un any i mig, un Vitor Roque que ha jugat 83 minuts i pràcticament no ha tocat pilota, ha passat completament desapercebut, no ha arribat a rematar porteria i bueno, esperem doncs, que tingui... És veritat que surt d'una lesió,
era el
segon partit.
Estava nerviós, home, sí. L'últim partit a casa, al Brasil, no? Molta pressió.
Sí, el tema és que el seu substitut, quan l'han canviat, el que ha entrat en el seu lloc, William Bigodi, ha marcat un autèntic golaç, però un golaç, el gol de la jornada, ha estat la primera pilota que ha tocat, un golaç, i bueno, és el Víctor Roque, esperem doncs, que tingui més oportunitats quan arribi a Barcelona. És veritat que ve d'una lesió, però també l'altre dia doncs, va marcar un gol al més estil Víctor Roque, de pur oportunisme dins de l'àrea petita. Per tant, veurem quina versió arriba. És veritat doncs, que avui no ha tingut el seu millor dia i una despedida bastant trista.
No. L'han acomiadat, l'han aplaudit...
El Boqui és Roque o Hendrik?
Això és un gran debat, allà.
Uf, Hendrik avui ha fet un bon partit. El Palmeiras avui s'ha proclamat virtualment campió de la Lliga i en part és gràcies a Hendrik, que s'ha passat doncs, més de la meitat de la temporada a la banqueta, però quan ha sortit en el tram final li ha donat punts i victòries importantíssimes, ha fet uns gols espectaculars i ha estat l'estrella del Palmeiras que dimecres es proclamarà campió. Víctor Roque va començar molt bé, és veritat que doncs, va fer molts gols, però la lesió doncs, li va tallar una mica doncs, aquesta progressió que anava tenint. I són perfils diferents, és que Víctor Roque el que té és que sí com Hendrik que agafa la pilota i el veus que se'n va a porteria, que decideix, que assumeix la responsabilitat, Víctor Roque és un jugador d'àrea, que li cau la pilota i te l'enxufa dins, però si no li arriba la pilota dins, malament perquè no el veuràs en tot el partit.
Mira, un Lewandowski en jovenet, no? El que dèiem abans.
Bueno, ja li arribaran.
Ja li arribaran, home, segur que sí.
Bé, hi havia molta gent al camp?
Clar, això, com l'han acomiadat?
No estava, et diré un 70%, no estava ple, però bueno, hi havia bastanta gent. Sí que quan l'han canviat, havien dit que, doncs, que jugaria 60 minuts, n'ha aguantat 83, sí que quan doncs, l'han canviat al públic de peu, ovacionant-lo, però no és una gran despedida. Li comentava abans a l'Aleix, és un jugador, ha estat un any i mig al Paranaense, ha fet 28 gols en 81 partits, no estan malament les xifres, però vull dir, no l'han format a casa, és a dir, ve d'un altre equip... Un any i mig és molt poc.
No se'l
tampoc
senta.
Ha guanyat... Clar, no ha guanyat res d'altre món. Com a anècdota, avui qui s'ha despedit a lo gran ha estat Luis Suárez amb el Gremio, que doncs ha marcat el gol de la victòria contra el Vasco da Gama, el seu últim partit a casa davant la seva afició a lo gran, i també s'ha despedit amb el Maracanà ple doncs, ovacionant-lo Felipe Luis, el lateral esquerre, que avui doncs, ha disputat el seu últim partit. Sí que han estat això, despedides realment de jugadors ja d'una trajectòria consolidada, però Víctor Roque, clar, és que és molt jove i només ha jugat un any i mig al Paranaense. Suposo que si torna, doncs ja tindrà una altra despedida, si algun dia es despedeix en el Paranaense, però realment el d'avui ha estat un, bueno, fins aviat i que et vagi bé.
Clar, ha sigut un vinga. Gràcies, Tigrinho, i fins a la pròxima.
Tigrinho, sí.
Ha parlat, no? El podem sentir?
Sí, el podem sentir. Mira, primerament, doncs, li han preguntat en acabar el partit quin és el sentiment que tenia doncs, per jugar els seus últims minuts amb l'Atlético Paranaense.
Sempre des que vaig arribar a l'afició em va acollir molt bé. Estic feliç per això i és trist deixar l'equip per tots els aficionats que m'han recolzat. Però estic feliç, és un somni fet realitat per a mi, anar a Europa. I ara continuar treballant. Estic segur que les coses sortiran bé.
I Tigrinho, doncs, que també li hem demanat que resumís la seva etapa, aquest any i mig que ha passat a Curitiba, on ha fet 28 gols en 81 partits amb el Paranaense.
Tengo certeza que fue un trabajo...
Estic segur que el que hem fet és un èxit. He pogut ajudar l'equip al màxim. He fet el màxim per aquesta samarreta. És un treball complet i estic satisfet per l'efecte dels aficionats que, com he dit, sempre m'han acollit molt bé.
Fico feliz pelo carinho do torcedor que, como falei, desde sempre me acolheu muito bem.
I una tercera pregunta que li han fet és si mirava els partits del Barça i com espera arribar en un gegant mundial com és el Futbol Club Barcelona.
Sempre
miro els partits del Barça, intento treballar mentalment de la millor manera per arribar amb humilitat. Sempre treballar, voler més, i espero arribar preparat. De fet, he treballat tot l'any per això, i estic molt feliç per tot el que està passant a la meva vida.
Aquest és Vitor Roque, nou jugador del Barça. Clar, dimecres i dijous es tanca la Lliga Brasilera. Ells, Paranaense, juguen a Cuiabá, no?
A Cuiabá.
A Cuiabá.
A Cuiabá.
Jugarà allà?
Que sí, no? No ho crec, o sigui, només et diré com a curiositat, els dos capitans que són autèntics veterans, Fernandinho, el que jugava al City, i Thiago Leno, que té 38 anys, els dos han forçat la groga per no anar-hi. És una... cuya base ha estat més calenta, vull dir que serà, poden estar tranquil·lament jugant a 30, entre 30 i 35 graus, és una incògnita. Suposo, no sé, que Víctor Roque dirà, escolta, no em forceu, perquè, clar, qualsevol contacte o algú pot haver-hi una lesió. Lo normal, no s'hi juga res al Paranaense, és no, a dir, vull dir, ja no el poden passar, com a molt pot passar el Fluminense, però ja no es pot classificar per la Libertadores, per tant, no hi ha res en joc, al Cuiabá tampoc s'hi juga res, per tant, lo normal seria que es quedés descansant i que no s'arrisqués a una possible lesió.
Sí, sí. Acabarà vuitè o setè l'Atlético Paranaense i jugarà la Copa Sud-americana, però com diu el Pau Ramírez, no podrà anar a la Libertadores, que de moment, mira, Palmeiras guanyarà el títol, Atlético Mineiro, Flamengo, Gremio aniran a la Libertadores, Botafogo també jugarà la prèvia, Bragantino també jugarà la prèvia de la Libertadores.
La sorpresa de Santos
a baixar.
Santos, mira, té
dos
punts de marge sobre el descens, vull dir, se la juga l'última jornada. Està salvat ara mateix, 43 punts, sí. Santos, Bahia 41, baixa el Bahia de moment. Ja ho veurem.
El Bahia, que és l'equip del grup City aquí al Brasil i que avui doncs se la jugava i ha perdut el camp del CUE, que ja fa les jornades que està baixat, incomprensiblement ha perdut, i bueno, així com per exemple el Girona i altres equips els hi va bé, el Brasil, el grup City, és aquest problema que es poden trobar que el seu equip baixi.
Ja, mira, ara mateix queda una plaça de descens i se la juguen Bahia, que és l'equip del grup City, sí. Vasco da Gama i Santos, que són històrics. Un dels tres baixarà, Santos, Vasco da Gama o Bahia. Ara mateix baixaria el Bahia. Molt bé, Ramírez, anem parlant,
Gràcies, Pariser, una abraçada.
Adéu, Pau, obrigado, una abraçada forta. I deixarem aquí la tertúlia. Bé, Jordi, vols afegir alguna cosa de Tigrinho?
No, també veurem la incògnita, veurem com arriba i, bueno, amb ganes de veure'l també, no? El que ens pot aportar i que ens pot ajudar, segur.
Aquests fitxatges, què? Aquests fitxatges, no sé... Com us els preníeu a la vostra època? Quan arribava un jugador així de dir és la nova perla del Brasil o de Sud-amèrica?
Bueno, primer hem de veure si la perla, doncs, veurem. Si la perla brilla o no
brilla.
Veurem. Primer veurem. Ja et dic...
Però vull dir, hi havia vídeos, te'l miraves, no? I deies, mira, té aquesta qualitat, sí. Podem fer això, podem fer-lo jugar així.
Exactament. El moment, en doncs, compte, el moment ràpidament els jugadors diuen, hòstia, és bo o no és bo, o ens ajudarà o no ens ajudarà, no? És així, això.
Val. Bé, ho anirem veient, que arribarà per aquí a finals de desembre.
Quan és el mercat? Quan s'obre el mercat?
El 2 de gener, que és dimarts.
I acaba?
El 31 de gener.
Sí, sí. Però ell pot jugar quan sigui, perquè és per una lesió.
Sí, si el Barça volgués el podria inscriure ja pel lloc de Gavi, donar de baixa Gavi, perquè està de llarga durada, i inscriure'l. Però arribarà el 28 de desembre, si tot va bé, i l'inscriuran el dia 2 de gener, i si vol Xavi se'l podrà dur a Les Palmes ja el dia 4 de gener, que és el primer partit de Lliga al camp de Les Palmes, contra Pimi. Bé, ja ho veurem. Ho deixem aquí, que és molt tard. Per cert, ha anat molt bé l'EGM els diumenges, T'ho dic de veritat. Ha anat molt bé l'EGM en general, però la tertúlia dels diumenges diu que és la més escoltada de la setmana,
La més escoltada del diumenge, no?
Dels diumenges també, però de la setmana també, mira què et dic.
Bueno, doncs...
Ara això de l'EGM tampoc,
ja, crec que no facis cas. Sí, home, ara que has fotut d'allò, ara fots la cullerada al revés.
Que sou molt bons, moltes gràcies. Va, descanseu. Fins diumenge.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
Adéu, Jordi.
Adéu.
Adéu, Dani, Àngel, bona nit.
Abans de tancar, un parell de minuts de bàsquet, que avui hem viscut una nit, tarda nit espectacular, amb dues victòries catalanes. La més destacada és la de l'Olímpic de Badalona. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Hola, bona nit. El Joventut ha superat tot un Baskonia 77-72 i segueix de ple en la lluita per la Copa.
Sí, a poc a poc va recuperant Carles durant totes les peces i això es nota. Ja amb només dues baixes, Brodzianski i Allen, i amb Deshaun Thomas com l'extracomunitari descartat, caldrà parlar-ne. La penya ha batallat de tu a tu amb un Baskonia que venia en plena forma i ho ha fet amb personalitat, sortint d'inici amb Rusic i Prey, malgrat haver-hi Tomic i Cook, i recollint el fruit d'una travessa pel desert per les lesions, sumant els nanos a la causa, recuperant alguns bons moments de Tomic, Ribas i Busquets i brillant amb llum pròpia Andreu Andrius. 20 punts, clau amb 3 triples en el tercer quart. Triomf de prestigi davant un equip d'Euroliga i, com dèiem, ara, després d'haver-ho passat tan malament, per què no ser ambiciosos? De les opcions de com anar per la Terracu, Pau Ribas.
Si som capaços de guanyar partits, guanyar aquests partits, doncs estarem allà, no? Sé que la vera nostra és complicat i haurem de guanyar un partit més que els altres rivals directes, però bueno, ho podem fer perquè més que res juguem contra ells, no?
I és que les últimes 5 jornades abans del final de la primera volta i definir els equips de Copa seran apassionants. Ara mateix, el tall al marca el Tenerife, amb 6 i 6, és 8è. El mateix balanç que Baskonia, Manresa i Joventut. Ens queden setmanes en duels directes, amb molts duels entre catalans. Per cert, el Girona acaba la jornada 7è, amb 7 i 5.
Déu-n'hi-do, sí que estarà igualat, sí, aquestes últimes jornades de la primera volta de la Lliga CB. Això la penya, que avui ha agafat aire i de quina manera. I el Barça també continua intractable al Palau, tot i que avui ha patit, per superar el Granada 80-69, 11 punts de diferència. Ens ho ha explicat el Superesports, l'Albert Ferran. Hola, Albert.
Hola, bona nit. Sí, no ha estat el millor partit dels Blaugrana i segurament el més positiu de la tarda ha estat la victòria contra un Granada que visitava el Palau com a 16è classificat, tercer per la cua. Un partit en línies generals espès del Barça, sobretot a l'inici, els de Grimau els ha costat entrar al partit i quan al segon quart han aconseguit situar-se per davant en el marcador, en cap moment han estat capaços de trencar el partit. Només als últims minuts han obert un forat definitiu liderats per Roca Jokubaitis, autor de 20 punts. El capità Àlex Abrines, en declaracions a RAC1, donava valor a la victòria, malgrat reconèixer que no havien fet un partit gaire brillant.
És un d'aquests partits que bueno, no, semblava que no sortia res, tot i que al final, mirant el resultat, pues, et vas amb una sensació millor d'haver fet un mal partit, però en realitat no ha estat tan dolent, no? I bueno, crec que, com hem dit, el Granada venia d'una dinàmica molt bona, anotant, no sé si eren 85-87 punts de mitja, i els hem deixat a 69, o sigui que jo crec que he fet un partit, bueno, que igual no ha estat el més maco, però bueno, ha estat important.
Amb la victòria, el Barça continua lluitant per la segona posició de la CB amb l'Unicaja. Els dos equips sumen 9 victòries i 3 derrotes a 2 triomfs del líder, que és el Real Madrid. Ara toca recuperar-se físicament per afrontar una setmana duríssima. Primer, amb 2 partits d'Eurolliga. Dimecres a la pista de la Virtus de Bolonya, divendres a casa contra el Fenerbahçe i tancarà la setmana diumenge jugant partit de la Lliga CB a la pista del Saragossa.
Bon calendari pel Barça, evidentment l'explicarem aquí a RAC1 o a RAC1 a través de l'aplicació. I per tancar-ho, Dani, avui hem tingut cara i creu a la Lliga Femenina.
Ha perdut el Barça Sant Feliuenc al torn del matí, una llàstima, perquè era un duel per entrar en places de Copa, derrota la pista d'Ensino 85-60, l'equip de Lugo marca el tall. L'Uni Girona, en canvi, ha sumat la seva 7a victòria en Lliga 87-74 contra el Ferrol, ara es queda tensió, quart en solitari, després que hagin perdut IDK, Guipúscoa i Guernica.
I ho rematarem amb una mica de latisme, perquè avui s'ha fet la Marató de València i s'han batut 2 rècords d'Espanya. I amb polèmica, en tots dos casos. Gemma Montero, hola, bona nit.
Bona nit. D'una banda, el del gallec Tarico Novales, que ha batut el rècord de Yatlan de 100 en 2 hores, 5 minuts, 48 segons. És la nova marca espanyola de marató. Ha aconseguit també Novales la mínima pels Jocs de París de l'any vinent, però denunciava la meta la deixadesa de la Federació Espanyola d'Atletisme vers els atletes.
La federació en todo momento, aparte de ignorarme y hacerme esperar meses para darme una respuesta, me ha dicho directamente que no cumplo. La gente flipa cuando les digo que no tengo ningún tipo de ayuda, los de afuera de España flipan.
En dones, Mallida Mayuf ha rebaixat la marca de Marta Galimany en 5 minuts, ara és de 2 hores 21 minuts 28 segons. Mayuf és marroquina de naixement, es va nacionalitzar espanyola fa 6 mesos i va donar positiu a Alemanya fa 3 anys. La possible sanció va quedar en terra de ningú per ser una atleta marroquina que treballava a Espanya i allargar-se les gestions més del temps permès. La notícia, però, d'avui ha estat l'anunci de Juan Roig, màxim sponsor de la prova, que ha promès 1 milió d'euros a qui aconsegueixi batre el rècord del món a València. Paco Bora, director de la prova, ho ha confirmat a l'Ultrasports de RAC1.
Sí, efectivamente, eso es lo que ha anunciado Juan Roig, veíamos barruntando en algunas conversaciones, y sí, estas cosas que uno piensa, ha dicho eso, y bueno, pues lo dicho, dicho está, y la prueba es de que ya casi no se habla de la carrera.
Pel que fa als guanyadors, l'etíop Cissai Lema ha fet nou rècord de la Marató de València amb 2 hores, 1 minut, 48 segons. És la sisena millor marca de la història. El veterà Kenesi Sabekele ha estat tercer a 2 minuts i mig, rècord del món de Màster 50. I en dones, l'etíop Borgnesh Degefa ha guanyat en 2 hores, 15 minuts, 51 segons. No és rècord de la prova, però sí entra al top 10 femení de Marató.
Perfecte, Gemma, doncs déu-n'hi-do amb aquesta polèmica. Gràcies, marxarem perquè són 2:15. Avui que hem allargat una mica més el Tu diràs després d'aquesta victòria.